L'audiovisual.
Hem tornat, aquí ens teniu disposats a fer una hora més de bandes sonores, de música, de cinema, en companyia de José Luis Santiso, aquesta hora que cada setmana dediquem a la creativitat de la música cinematogràfica i que al llarg d'aquesta temporada ens permet fer un cicle que hem titulat Tots els estils musicals del cinema. Ara hem entrat en el terreny de la música coral. No tindrà res a veure, evidentment, amb la música religiosa, cerimonial o conventual, o amb el cant gregorià o els càntics dels protestants o les cantates barroques. No, no, no. Banda sonora, que ens obliga, a més, a començar amb aquest Els nois del cor, aquella pel·lícula de Christophe Baratier, Le Choriste, ja que ve titulada exactament perquè hi ha nens que canten, no? Una mena de petits cantors de Viena, que en aquest cas són el Petit Chanteur de Saint-Marc, que fan les interpretacions musicals d'aquella història d'una mena de club dels poetes morts de nens, que s'expressen a través de la música i de Gérard Jugnot, el seu professor, en una escola a la postguerra del Puy-de-Dôme a França. La veritat és que el que és molt interessant és Bruno Coulet, el compositor, un compositor innovador, emancipat, que va guanyar Premi César precisament per aquesta banda sonora i va arribar a la final de l'Oscar, que es va inspirar en el que havia fet una vella pel·lícula francesa de Jean Dreville titulada La Cage au Rossignol, que explicava més o menys la mateixa història. Són cançons per nens o cançons per cerimònia religiosa interpretades per nens d'una manera innocent, naïf, preciosa, que sembla que han existit sempre i no van ser creades per la pel·lícula, com aquest Vois sur ton chemin, o després el que sentireu, L'heure d'été. Són obres de Bruno Coulet i són de Los Chicos del Coro. Ah, quina bellesa, Els nens del cor i la música de Bruno Coulet. Podríem fer tot un capítol dedicat a aquest compositor que ha abordat tantes vegades la música amb veu humana i en format de cor, i especialment per crear sons musicals vinculats a espècies animals o a elements de la natura. Ho dic perquè des del 1996 ha fet moltes bandes sonores dedicades a documentals com Microcosmos, Himalaya, Les ailes de la nature, Genesis, El planeta blanco, Océanos, Kingdom of the Oceans, Amazonia o Colmillo Blanco. Per tant, és tot un especialista. I m'agrada molt com ho fa. A la pel·lícula Le Peuple Migrateur, Nòmades del Viento, que va dirigir Jacques Perrin l'any 2001, va fer un treball extraordinari amb el cor Afileta, el cor Liliana Botxeva i el cor de baixos de Sofia. Tot per il·lustrar els viatges de les aus que es desplacen pel planeta a la recerca de les temperatures ideals. Fixeu-vos en tres exemples: Com un sospir, el planejador i amb el cap amagat. tants exemples, i podrem fer de tot, des de compositors concrets com en Chini o Tiomkin, ara hem fet aquestes dues mostres voluntàries de Bruno Culé, com, per exemple, jo que sé, pel·lícules èpiques o de westerns, o... En fi, jo vull que hi hagi musicals a partir d'aquest moment, abans d'acabar aquest audiovisual d'avui, i sempre parts corals, clar, i... Ve de gust començar amb Oklahoma, el primer hit que van fer Richard Rodgers i Oscar Hammerstein II, el 1943, i que Fred Zinnemann va convertir en la primera pel·lícula en to d'au l'any 1955. No la van rodar a Oklahoma, no van trobar els paisatges que volien, la van fer a Arizona i als estudis. La veritat és que Oklahoma és el nom d'un estat agrícola bàsic en la colonització d'Amèrica i el naixement de la nació, per entendre'ns. I la pel·lícula era una mena d'apoteosi sobre la dona, la terra i el futur del seu país, amb el Valls d'Agnès de Mil, que no té res a veure amb Cecil B. de Mil, per cert, i un càsting, doncs, bastant important. I hi ha el tema principal amb què s'acaba la pel·lícula, Oklahoma, mencionant les veus individuals, i tot acaba amb l'actuació del cor complet. És a dir, Gordon McRae, Charlotte Greenwood, Shirley Jones, James Whitmore i la companyia. Fem un Oklahoma? Fem un Oklahoma. They couldn't pick a better time to start in life. It ain't too early and it ain't too late. Starting as a farmer with a brand new wife. Soon be living in a brand new state. Brand new state, gonna treat you great. Gonna give you barley, carrots and potatoes. Pasture for the cattle, spinach and tomatoes. Flowers on the prairie where the June bugs zoom. Plenty of air and plenty of room. Plenty of room to swing a rope. Plenty of heart and plenty of hope. Oklahoma, where the wind comes sweeping down the plain, and the waving wheat can sure smell sweet when the wind comes right behind the rain. Oklahoma, every night my honey lamb and I sit alone and talk and watch a hawk making lazy circles in the sky. We know we belong to the land, and the land we belong to is grand. And when we say, yo, I-I-O-E-A, we're only saying, you're doing fine, Oklahoma, Oklahoma, okay. Èxit monumental del musical americà, una pel·lícula pràcticament patriòtica, per entendre's, no? I ja que som a la Deep America, que més Deep America que Mark Twain i les seves històries del Mississippi. S'han fet moltes versions cinematogràfiques de les aventures de Tom Sawyer o les aventures de Huckleberry Finn, però només en musical dues vegades, i van ser un fracàs radical. La primera, Les aventures de Tom Sawyer, dirigida per Don Taylor l'any 73, una producció de Reader's Digest. Va comptar, això sí, amb música i direcció orquestral de John Williams, que començava gairebé, però les cançons eren de Richard Emma i Robert B. Sherman, els compositors oficials de la Disney. I és que la cosa lligava moltíssim. Aquesta història trobava un moment culminant, o ho pretenia, com a mínim, a l'obertura, que era la presentació del panorama dels personatges i de l'època, acompanyada d'una River Song que interpretava Charlie Pride i el cor, que és el que hem seleccionat per entrar en aquesta matèria, acompanyats de la tieta Polly, de Huckleberry, de Becky, que era Jodie Foster, de nena, i de Johnny Whitaker, que no va passar a la història, però va ser Tom Sawyer.
Warm in the summer sun. River runs cold when the summer's done. But a boy's just a dreamer by the riverside. All the water's too fast and the water's too wide. Then the world turns around and the boy grows tall. He hears the song of the river call. The river song sings, travel on, travel on. You blink away a tear and the boy is gone. Oh, river's gone. Is he free? Only one golden time in his life. Is he free?
malgrat tot, un any després van fer la segona part i va resultar ser molt més simpàtica i interessant. Huckleberry Finn, que aquí van titular Aventures en el Mississippi, la va dirigir Jack Lee Thompson, que no era cap talent especial, però comptaven cançons també dels germans Sherman, els mateixos compositors de Tom Sawyer. La van interpretar Jeff East i Paul Winfield fent el paper de Jim i sortien el rei i el duc, que feien un paperàs, la veritat sigui dita, a la pel·lícula. En fi, un Big River, també. Si voleu, i voleu continuar amb nosaltres fent aquesta aproximació al món coral en el cinema, de Huckleberry Finn, dos temes. El que té el nom del personatge i Rolls in a Bible.
Audiovisual.
Catalunya Ràdio.
Continuarem endavant canviant de compositors i anirem als grans, grandíssims Frederick Loewy, que era l'autor de la música, i el seu company i guionista i autor de les lletres, Alan J. Lerner. I per no apartar-nos de moment del tema Amèrica Profunda, us en recordeu del musical de la Febre d'Or? Aquell musical titulat Paint Your Wagon, que van estrenar als anys 50-51 i que no va arribar a ser pel·lícula fins al 1969, quan Joshua Logan i Clint Eastwood, com a coproductor, van dur-la a la pantalla amb Lee Marvin i Gene Sever com a coprotagonistes. Una història de la gent que a la recerca de l'or també viu experiències vitals com un triangle amorós realment escandalós per l'època. El film aquí es va titular La leyenda de la ciudad sin nombre i es va fer famosíssima pel Wandering Star que cantava Lee Marvin. Però al començament de la pel·lícula, entre les boires de les planúries americanes, apareixien les carretes que anaven avançant cap a l'oest. I amb aquesta imatge i la música coral que sentireu, tindré l'oportunitat de començar a entendre per què l'Ernie Loewe sabien tantíssim de fer bandes sonores. Les llegendes de la conquista de l'Oest a les llegendes artúriques. Joshua Logan, el mateix director de La leyenda de la ciudad sin nombre, va ser qui va dirigir el 67 una meravella, Camelot, que va ser la darrera producció del vell Jack L. Warner, de la Warner Brothers, que volia superar l'èxit que havien tingut amb My Fair Lady, precisament amb Lerner i Loewy com a compositors. Aquest musical es va estrenar el 1960, Richard Burton havia interpretat el rei Artús, Julie Andrews era la reina Ginebra i Robert Goulet, l'Alcelot du Lac. En aquesta versió, Franco Nero era Lancelot, Richard Harris, el rei Artús, i Vanessa Redgrave, la reina Ginebra. Amb Alfred Newman fent la supervisió musical i la direcció d'orquestra, al començament de la pel·lícula, en un paisatge nevat, es coneixen Artús i Ginebra. Richard Harris i Vanessa Redgrave cantaven ells mateixos les seves cançons i, evidentment, el cor els acompanya quan ens traslladem a l'escena del casament de la parella reial. Camelot no podia faltar en aquesta aproximació a la música coral a través del musical americà, i aquí teniu el tema de Camelot i el casament.
Oh, do look around you, my lady. Reconsider. Camelot is unique. And we have, by far and away, the most equable climate in all England, ordained by decree.
Oh, come now.
It's true. It's true. The crown has made it clear. The climate must be perfect
all the year. A law was made a distant moon ago here. July and August cannot be too hot. And there's a legal limit to the snow here in Camelot. Winter is forbidden till December, and exits March the 2nd on the dot. By order, summer lingers through September in Camelot. 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 I know it sounds a bit bizarre, but in Camelot, that's how conditions are. The rain may never fall till after sundown. By 8 the morning fog must disappear. In short, there's simply not a more congenial spot for happily ever aftering than here in Camelot.
And I suppose the autumn leaves fall into neat little pyres.
Oh, no, my lady. They blow away completely. At night, of course.
Of course.
Camelot! I know it gives a person pause. But in Camelot, those are the legal laws. The snow may never slush upon the hillside. By 9 p.m. the moonlight must appear. In short, there's simply not a more congenial spot for happily ever aftering than here in Camelot.
The law was made a distant moon of gold here. July and
Abans hem mencionat My Fair Lady. Efectivament, Julie Andrews, que havia estrenat Camelot al teatre, també va ser la primera Eliza Doolittle de la versió musical de l'obra de George Bernard Shaw, basada en Pigmalió, evidentment, no? Rex Harrison la va estrenar en teatre i també va fer la versió cinematogràfica, on Julie Andrews va ser substituïda per Audrey Hepburn, a la qui no li van deixar cantar les cançons. Les cantava Marni Nixon perquè consideraven que no tenia prou bona veu. Bé, en tot cas, el musical va néixer el 1960 i es va convertir en l'Òscar a la millor pel·lícula l'any 1964 en una producció de la Warner Bros. Esplendorosa, a més, amb la col·laboració de Cecil Beaton, que va fer tots els decorats i vestuaris de la pel·lícula d'una exquisidesa absoluta i total. Quan hi ha una escena coral a My Fair Lady? Evidentment, en l'escena de les curses de cavalls, de les carreres de cavalls a Ascot, quan Eliza és presentada ben vestida, però encara mal educada en societat, hi ha una escena en blanc i pocs colors on veiem una exhibició de vestuari increïble mentre tota l'aristocràcia canten la Ascot Gavotte, una mena de peça mozartiana que conté una versió coral deliciosa absolutament. Per tant, és el que hem triat. Recordeu que la supervisió musical i la direcció d'orquestra del gran André Prevent, que també es van portar un Òscar gràcies a aquesta banda sonora. Amigues i amics, el cor de My Fair Lady. De Lerner Loewy, lletrista i compositor, heu sentit temes de Paint Your Wagon, La llegenda de la ciutat sin nombre, Camelot i My Fair Lady. Però en l'origen dels temps, quan començaven la seva col·laboració l'any 1947, van fer un musical escocès. una història d'un poble que només apareix 24 hores cada 100 anys i on van a parar uns amics caçadors que coincideixen en el moment de la reaparició d'aquesta mena de poble que sembla la comarca del Senyor dels Anells. Bé, un musical classiquíssim que la Metro-Goldwyn-Mayer va convertir en pel·lícula Cinemascop Total l'any 54, gran època d'Arthur Freed com a productor, amb Gene Kelly, amb Van Johnson i amb Sid Charisse com a protagonistes. Entre Un americano en París i Gigi es va fer aquesta versió cinematogràfica. I la veritat és que no podia faltar de cap de les maneres aquell començament amb Once in the Highlands, hi havia una vegada enmig dels Highlands, i la cançó Brigadoon, que interpreten Eddie Quillen i el cor. La música addicional és de Conrad Sanger, que va fer un petit afegit, i el director d'orquestra en aquest cas va ser un altre clàssic, Johnny Greene.
What happened, the strange thing that happened to two weary hunters who lost their way.
Però tenim una darrera mostra del cinema musical perquè escolteu, i és molt més moderna. És un musical, The Phantom of the Opera, estrenat el 86, de qui van trigar moltíssim a fer, malgrat l'èxit, la versió cinematogràfica, perquè Andrew Lloyd Webber, l'autor, va voler reservar-se les energies durant molt de temps per vendre molts discos de la versió teatral. Quan va arribar la versió cinematogràfica era l'any 2004, i la va fer Joel Schumacher, que no és precisament una joia de director, però que va fer una versió digníssima, que no va tenir cap èxit i que, a més, no va tenir cap bona crítica. La veritat és que no entenc per què, perquè, pel meu entendre, amb Gerard Butler, amb Emmy Rossum, amb Patrick Wilson i amb Miranda Richardson com a protagonistes van aconseguir una versió molt digna de les cançons, interpretada per ells mateixos, que potser no superava a l'època de Michael Crawford i Sarah Brightman, però que, evidentment, es permetia més uns luxes en posada en escena, decoració i vestuari, que no és que superessin a Maria Bjornsson o el treball de Hal Prince, però gairebé, gairebé, gairebé. Bé, continua el fantasma de l'òpera en els teatres d'Anglaterra i a Nova York, I al cinema la pel·lícula està perduda per les prestatgeries i no la fan mai per televisió ni a cap plataforma. Per tant, tenim una oportunitat única avui per acabar aquest capítol de l'audiovisual per sentir la gran escena coral del Fantasma de l'Òpera, que és la peça Masquerade, que obre la segona part de l'espectacle. Teatre de l'Òpera de París, a l'Escala, tots amb màscares, també el Fantasma de l'Òpera, i la cosa s'acaba amb un drama, però jo no us faré spoilers. En tot cas, la música és una meravella. Adeu, amics!
André, what a splendid party. The prelude to a bright new year. Quite a night, I'm impressed.
From a dust bomb's best.
Here's to us.
The toast for the city.
What a pity that the Phantom can't be here.
Can breathe.
No more doubts.
No more gods.
Here's a health.
Here's a toast to a prosperous year.
To our friends who are here.
And may our spirit never fail.
What a blessed release.
And with a masquerade.
Think of it.
A secret engagement. Look, your future bride. Just think of it.
But why is it secret? What have we to hide? You promised me.
No, Raoul, please don't. They'll see.
Well, then let them see. It's an engagement, not a crime.
Christine, what are you afraid of?
Let's not argue.
Let's not argue.
Please pretend.